Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu a RadioEstel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
Bona nit. Res a dir en la derrota d'ahir al Morabanc Andorra a la pista del Mònaco. De fet, el rival sempre va anar per davant en el marcador i els Ivonne Navarro mai es van trobar còmodes sobre el parquet. Partit perdut per 16 punts de diferència, 82 a 66, davant un rival molt físic, un rival incòmode i un rival que a casa seva és difícil de guanyar. Queda un món i s'haurà de millorar, tot i que hi ha marge de sobres, sobretot si es guanyen els partits de casa. Recordem que es classifiquen els 4 primers de cada grup d'aquesta Eurocup. Ahir no era el dia, però ara toca passar pàgina perquè això tot just acaba de començar, com també comença la penya, que a hores d'ara està jugant a la pista del Nanterre de França. Amb un Carles Duran renovat per dues temporades més i és de suposar que l'estabilitat arribarà al club en forma de victòries, com el que li passa al Baxi Manresa, que va començar fort a la Lliga Endesa i així vol seguir, ja que ara mateix disputa el partit, en aquest cas el corresponent a la segona jornada de la Lliga CB, en terres burgaleses contra el San Pablo Burgos. A veure si tenen sort en el Club Joventut Badalona Europa com també els manresans a la Lliga Domèstica. Que la sort els acompanyi i no fallin tants tirs lliures. Tot el contrari del que li va passar ahir a l'equip dels Pirineus. Dejan Todorovic, jugador del Morabanc Andorra, deia això al final del partit.
Está claro, todos conocemos al entrenador que les lleva y sabemos su mentalidad y su manera de trabajar, así que nosotros esperábamos eso, esperábamos este tipo de equipo. En mayoría de situaciones no supimos responder, ¿no? Así que por suerte es el principio, ¿no? Nos queda mucho tiempo y espero que vamos partido tras partido mejorando en todos los aspectos del juego.
Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres, dia 2 d'octubre del 2019, amb el José Matos és el control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Aran Soler.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Aran Soler.
I pel tècnic andorrà, una de les claus de la derrota va ser fallar molts tirs fàcils i considera que això els va acabar passant factura mentalment. L'entrenador va parlar amb el nostre company Oscar Merino al final del partit i feia aquest balanç.
Hoy ha sido casi imposible, ¿no?
Bueno,
ellos, la intensidad que han puesto.
Bueno, sabíamos que iba a ser así. Lo que pasa es que hemos pagado una primera mala primera parte, sobre todo en cuanto a acierto, y eso nos quita energía y podemos fallar, podemos tener errores, pero si perdemos la energía no vamos a poder competir. Somos un equipo que tiene que competir a pesar de los errores, de mantener un nivel físico alto. Hoy era muy exigente la prueba porque ellos son un equipo que te exige muchísimo, pero está claro que no lo hemos hecho, ¿no? Aún así creo que en el tercer cuarto hemos salido de otra forma. También es verdad que hemos conseguido meter algunos de los tiros abiertos que hemos fallado en la primera parte y eso nos ha dado la posibilidad de meternos en el partido, si no me equivoco, estar a 8 o 6 con un tiro abierto que hemos fallado. Pero ahí, bueno, pues ese fallo, luego una pérdida, luego un saque de fondo que no lo hacemos bien. Otra vez, bueno, pues son fallos que se nos meten en la cabeza y nos cuesta mucho reaccionar, ¿no? Bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos mucho margen de mejora, tenemos muchas cosas que mejorar. però lo important és que els errors no ens afecten tant com ens estan afectant.
Molts tirs alliberats, Simón, però no sé si et preocupa aquest desencert en aquest inici de temporada en el tir exterior.
Bueno, i tant. Crec que hem fallat molts tirs, especialment de la primera part. Crec que molts, però no és el fet de fallar aquests tirs, és el fet de el que ens afecta això, no? Cadascú tir que falles és una oportunitat per agafar el rebot ofensiu, per treballar el balanç defensiu, i cada tir obert que no fiquem és com una roca encima, i bueno, hem de soltar l'astre.
Això acaba començant, només són tres partits, l'última. Sembla que l'equip no acaba d'arrencar, no? Què li falta? Què creus que li falta a l'equip per treure's una mica la pressió de sobre o per jugar més alliberat?
Bueno, jo crec que l'experiència ens diu que un dia, bueno, les coses troben millor i tot canvia, no? El que hem de fer és seguir treballant, insistir i ser persistent en aquestes coses que creiem que volem millorar, i bueno, i millorarem segur, però l'aspecte mental dels fallos crec que ens afecta massa.
Tornant al que deia Dejan Todorovic a l'anterior al tall de la portada, el jugador bosnià referia a Saša Obradović, l'entrenador que és l'actual entrenador del Mònaco a la Lliga Francesa. Exjugador i, per cert, molt bon jugador, ja que va aconseguir ni més ni menys que 4 medalles d'or, una de plata i una de bronze, amb l'antiga Iugoslàvia, en les diferents competicions oficials que va disputar amb la selecció. A nivell de clubs va jugar en diversos equips, com l'Estrella Roja, el Llemotges, l'Alba Berlín o el Lokomotiv Kuban. Per cert, molt bon partit el del jugador de Bòsnia, el de Todorovic, del Moravan Andorra, amb 14 punts. Destaca l'actuació de Musa Diagne, també amb 11 punts, Jeremy Sengil amb 8 i Masenat amb 7. Van ser els jugadors més destacats de l'Andorra i el Principat de Mònaco. Pel que fa a l'equip monaguesc, destaca O'Brien amb 16 punts, De Bos amb 12, Outer també amb 12 i Eric Wagner amb 11, que van ser els grans protagonistes i els culpables de la derrota de l'equip del Morabanc. Més partits i resultats ahir en la primera zona de l'Eurocup, el grup B. Atenció, Litou Rites 92, Lokomotiv Kuban 86, Humana Reier Venècia 63, Partizan de Belgrat 66. I el grup D, Dolomit Energia Trento 64, Galatasaray 70. EUE Baskets Oldenburg 74, Azeko Gdynia 78. Per avui recordem els següents enfrontaments: Maccabi Rishon, Prometeas i Ratio Farm Ulm, Virtus de Bolonya en el grup A. El grup B, Tofas Bursa, Llemotges. I el grup C, avui tots tres partits en aquest grup. Recordem que el del Club Joventut de Badalona, que està en el grup C, que juga des de 3:45 a França. I també el C de Vita d'Arusafaka i el Germen i Brescia i Unix Kazan. Pel que fa al grup D, tanca la jornada el partit que ha començat a 3:45, avui, ara, entre l'Unicaja de Màlaga contra el Buducnost, el Martín Carpena. Luis Casimiro, l'entrenador malagueny, no podrà comptar amb el jugador Axel Toupan per lesió. I per parlar de l'Eurocup i del bàsquet en general, ja tenim en línia telefònica el Sam Gutiérrez. Què tal, Sam? Bona nit.
Bona nit, Aran.
Derrota del Morabanc Andorra, però és que l'equip, com dèiem abans, va anar tota l'estona per darrere el marcador, eh?
Va ser un partit complicat pels Pirineus. La veritat és que el Mònaco va sortir molt intens, molt agressiu, i des del segon quart el Morabanc, doncs, va patir per enganxar-se al tren del partit, i al tercer quart, doncs, les diferències es van ampliar fins als 12 punts. L'encet al triple, doncs, va costar pels Pirineus, però sens dubte va ser una... no el començament ideal que buscaven el Morabanc Andorra, sens dubte, a l'Eurocup.
Fallar tant contra un bon rival com el Mònaco, com el Mònaco, es paga.
Exactament. A més, també, el Tibó Navarro no van estar especialment contundents a l'hora de tancar el rebot, i podem dir, doncs, que vencer el triple i la falta o la diferència entre la potència del rebot d'altres equips van ser dos aspectes claus, i que van una mica, doncs, descompensar aquesta balança, i el Morabanc, doncs, que ara haurà de remar. Sens dubte, la visita al camp del Mònaco era un dels partits més complicats d'aquesta primera fase, però sens dubte el Tibó Navarro hauran d'assegurar-se, doncs, que el factor pista és tan important aquest any com l'any passat.
A Mònaco guanyaran pocs equips, eh?
El Mònaco realment s'ha reforçat molt bé. És un pavelló no especialment gran, però només cal dir que ahir Vilanenis va passar desapercebut amb només 4 punts. Per tant, és un equip que també té molta pólvora, és un equip que et pot trencar el partit en qualsevol moment i jo crec que ho has dit molt bé. A Mònaco guanyaran pocs equips.
Ara el següent compromís a casa contra el Ratio Farm.
Exacte. És una mica que l'Eurocup, per sort, aquesta primera fase, doncs són 6 partits, són 6 rivals i passen els 4 primers. Per tant, sí que et dona marge doncs, de perdre alguns quants partits. El que sí que és evident és que contra més, doncs, millor classificat quedi el Morabanc, més fàcil després ho tindrà les següents fases. Per tant, contra el Ratio Farm s'ha de sortir a tope, a veure com es donen els resultats d'aquesta jornada, però Morabanc, doncs, que haurà de guanyar sí o sí el següent partit.
I Sam, ja anem acabant, però a part d'ahir anem a l'Alep Plata, perquè ahir parlàvem del bàsquet Girona, que ha començat molt bé, i ara volem parlar del partit d'avui, el duel català que disputa entre l'Hospitalet i el Prat, no?, en aquesta categoria, l'Alep Plata.
Serà un partit molt, molt atractiu. Els dos equips han començat molt forts, especialment els gironins, que bueno, no han perdut cap dels dos partits que han disputat. L'Hospitalet va caure per pocs punts aquesta darrera jornada, després de començar molt bé la temporada amb una victòria contra el Villarrobledo, i serà un partit molt emocionant. Els dos combinats han demostrat molt bon bàsquet, han estat amb dos partits, bàsicament, molt, molt atractius també per l'espectador, i serà doncs, un partit molt maco entre el Club Bàsquet Prat, està doncs, líder de la categoria, atenció, amb un bàsquet a baraix de més 42, només 2 partits, per tant veiem que ha guanyat els partits per una mitjana de 21 punts i l'Hospitalet doncs, ho tindrà complicat per aconseguir la victòria.
Molt bé, Sam, anem parlant. Gràcies, bona nit i una abraçada.
Bona nit i bon bàsquet.
A part d'aquest partit entre l'Hospitalet i el Prat i el del bàsquet Girona contra el Benicarló, amb aquesta Alep Plata, com dèiem, també per avui la resta de la jornada, la tercera jornada. Gran Canària estem a Norca, partit que ha començat a 8:45, i l'Erdauto Nissan Pardinyes Lleida, Reial Murcia Baloncesto, des de les 8. Arcos Albacete Bàsquet, Vila Robledo, des de 8:45, i Jafep Fundació Global Caja La Roda, Barça. A l'Eurolliga, que comença demà també, l'Eurolliga 2019-2020, no ens la deixem, perquè per demà dijous hi ha aquests partits. Khimki de Moscou, Maccabi de Tel Aviv, a les 7 de la tarda. Panathinaikos, Estrella Roja, a les 8 del vespre. Bayern de Múnich, Milà, a 8:45. I Real Madrid, Fenerbahçe, a les 9. Per cert, el jugador francès del Real Madrid Baloncesto, Fabien Causer, parlava així del debut del seu equip en la màxima competició continental.
El primero es de llegar a los cuartos de finales, ser en los 8 primeros, pero el objetivo de verdad es como siempre el Real Madrid aspira a ganar títulos, así que es intentar ganar la Euroliga. Bueno, yo creo que la confianza la tenemos desde ya siempre, porque este equipo ha ganado tanto que estamos siempre listos para levantar más títulos y ir a la guerra juntos e intentar que la Euroliga este año pues vuelva a Madrid. En los momentos importantes de la temporada siempre tengo muchas ganas de ganar, sobre todo. O sea, voy con una energía y una ambición cada vez más grande. Y bueno, es verdad que en las últimas dos Final Four me ha salido bien, he tenido mucho acierto. Eso es el baloncesto, o sea, puedes tener un día malo, pero siempre hay que dar mucha energía y ayudar al equipo de una manera. La afición siempre es nuestro sexto hombre y en los partidos de casa, como son tan importantes en la Euroliga, porque es una competición muy exigente, pues necesitamos a nuestra afición. Y siempre en los momentos calientes, pues es cuando más la necesitamos. Entonces, bueno, siempre bonito jugar en el Palacio. Queda un poquito más de nervios, diría, porque vas a afrontar siempre un equipo grande. Mira, este año empezamos con el Fenerbahçe, o sea, podría ser perfectamente una final. Entonces, bueno, siempre me provoca algo especial y bueno, tengo ganas ya de empezar.
Per divendres, la resta de la jornada, després de les paraules de Fabien Causer, jugador del Real Madrid. Žalgiris Baskonia a les 7 de la tarda, divendres. Anadolu Efes Barça, a 7:45 del vespre. Alba Berlin Zenit de Sant Petersburg, a les 8 també. A 8:45 del vespre, Svelvi Orban Olympiacos i tanca la jornada del partit entre el València Bàsquet i el CSKA de Moscou, a les 9 del vespre al pavelló La Font de Sant Lluís.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Com tots els dimecres, arribem a la part final del programa, parlant de la NBA amb el nostre expert, l'Adrià González. Adrià, bona nit.
Què tal, bona nit?
Parlem de la NBA perquè comença el Media Day, que consisteix en que els equips es presenten a dos dies de la pretemporada, no?
Sí, el Media Day, doncs, que ens ha deixat moments ja, doncs, de veure els nous jugadors amb les noves equipacions, primers entrevistes amb la premsa, primers, doncs, contactes d'aquestes franquícies que intentaran, no, aquest any, saltar en ell un cop més, i que, vaja, ens ha permès, doncs, veure a Pau Gasol ja amb la samarra dels Blazers, veure, doncs, a Ricky Rubio també amb la nova equivació dels Suns, i veure, doncs, a molts rookies, debutants, que teníem ganes ja de veure, no?, en un ambient professional, i vaja, doncs, un petit preàmbul a falta, doncs, que aquest dia 4 comenci la pretemporada, de la qual tenim ja moltes ganes de veure resultats.
S'agafen els dorsals, també, suposo, els jugadors, no?, els més supersticiosos, eh?
Sí, sí, és un dia, doncs, que podem ja, doncs, dir que comença oficialment pràcticament la temporada i que ja, doncs, comencen a veure totes les cares, la gent comença a funcionar i bé, com a preàmbul és interessant. És un moment de distensió amb els jugadors en un bon to i amb un somriure a la cara, prèviament a que comenci tot l'espectacle.
De cara als jugadors catalans, aquest curs 2019-2020, Què podem esperar de Pau Gasol, Marc Gasol i Ricky Rubio?
Bé, són moments molt diferents per als tres jugadors. Potser podem començar amb el Ricky, que, doncs, és qui arriba en millor forma després de ser l'MVP del Campionat del Món. Una nova etapa al Sants, on han confiat moltíssim, no?, en la seva figura, i on partirà de nou com a base titular. És segurament la temporada que comença després de l'any rookie amb més expectativa, perquè bé, el veiem brillar, no?, a Ricky, veiem-nos que potser aparentment ha donat aquest pas que li faltava i home, entusiasmats, no?, amb intentar veure si pot allargar aquest gran moment que he tingut al Mundial amb Espanya, doncs amb el Phoenix Suns, confiem que així serà, i en part, doncs, el seu rendiment farà que l'equip pugui ser més o menys sòlid, no?, la temporada, malgrat encara els hi queda una mica de camí i de reforços per ser un equip de play-offs. Sí que podem parlar, doncs, d'un equip de play-offs com són els Blazers, de Pau Gasol, on, doncs, en Pau segurament els primers mesos sí que pugui tenir una participació més alta, ja que, doncs, compten amb alguna baixa interior als Blazers, però vaja, veurem, no?, quin paper agafa finalment i quin estat físic sobretot té en Pau, que, doncs, una última temporada, doncs, on no ha pogut jugar massa amb Milwaukee i bé, incògnita, però confiem, no?, que en Pau encara té molt de bàsquet dins i pot donar un bon any i una bona dotació a Portland. Finalment, doncs, el campió NBA, Marc Gasol, que seguirà en Toronto, una franquícia on, doncs, potser sense acabar i Leonard ell agafa una mica més de protagonisme i fa una passa endavant per recuperar un rol més, potser, doncs, important, no?, del que tenia a Memphis i bé, en general, tres jugadors, doncs, que esperem d'ells grans coses amb aquestes, doncs, petites canvis, no?, de rol de cadascú, però bé, han de ser importants i, sens dubte, doncs, tenim ja moltes ganes de veure que són capaços aquest any.
Què et semblen les declaracions de Draymond Green afirmant que els Golden State Warriors poden arribar a la final un altre cop? És a dir, que Golden estarà allà, suposo, com a favorit, eh? Dona a entendre Draymond... ja t'ho diré, Draymond Green.
Sí, és una declaració que jo crec que és la tònica, no?, d'aquesta temporada dels Warriors. Com a equip, ells, malgrat perdre, doncs, a Klay Thompson lesionat fins a, segurament, al març, després de l'All-Star, i que vindran a marxar-se als Nets, amb ells no són el mateix equip, no? I segurament, doncs, molta gent pensi que poden caure a la classificació, que són menys aspirants, i això en part és cert. Però també és veritat, doncs, que aquest equip, abans que vindran, doncs, ja va arribar a unes finals i guanyant ells. Llavors, home, podem donar-li part de raó, no?, a Draymond Green. No sabem si a les finals, això, doncs, hem de veure com avança la temporada, com retorna Klay Thompson, però vaja, confiem que Stephen Curry tornarà a un nivell similar, o si no, doncs, el que va tenir a la temporada d'MVP, doncs, on va destrossar tots els rècords, un D'Angelo Russell que va en un moment dos de la seva carrera, i un Draymond Green, doncs, que també és un jugador que col·labora molt en joc de l'equip, no? És un equip, doncs, que són l'actual campió, això no et veu ningú, i per tant, per mi, les finals no sé, però perillosos i a respectar, en dubte.
Clar, és que l'any passat també dèiem, a principi de temporada, no sé si te'n recordes, que Golden estaria allà com a favorit i al final va guanyar Toronto, els Raptors.
Sí, 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 és cert. Finalment, doncs, guanyen els Raptors. El cert és que, bé, és un equip, doncs, que, el que dic, no? A priori han perdut potencial, sí, però s'ha de respectar. I encara tenen una plantilla, doncs, molt competitiva i que, bé, doncs, té jugadors que són ja capaços i són experts en, sense altres estrelles com Durant, doncs, donar la talla i mantenir l'equip en dalt.
I més declaracions, perquè si dèiem les de Diamond Green, comentàvem aquestes de Diamond Green, també les de Ricky Carlisle, que parla sobre Doncic, que assegura que no ha vist mai un jugador igual a la NBA. Curiós,
sí,
també.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Home, el cert és que venint del seu entrenador, doncs és lògic que hi hagi aquestes guances, no?, cap al jugador dels Mavericks. Sí que és cert, doncs, que la seva temporada de rookie ha estat bastant única i ha estat, doncs, entre les millors que s'han vist en molt de temps. Però bé, era el moment, no?, de Doncic, ja, doncs, avançant en el seu segon any, amb un equip, doncs, que tampoc s'ha reforçat massa, sense comptar, doncs, un Porzingis que va arribar durant la temporada passada, però que encara no ha pogut debutar. I no totes, però moltes mirades de la temporada seran ell, no? Després de, doncs, ja ser el rookie d'any, era el moment de Doncic de demostrar quin és el seu nivell real, de donar una passa més endavant i, home, qui sap, no?, de què pot arribar a fer a l'Eslové. Sí que és cert, doncs, que potser encara és molt d'hora, partint d'un jugador que és molt jove, que està a la seva segona temporada, però, home, ha donat, doncs, fins ara molt bones sensacions. Des d'igual, no ho sé, sí que és cert que és un jugador, doncs, que pel perfil, doncs, pot arribar molt lluny, tot i que no és tan únic, però sí que és especial, no? És un jugador que segur que ens fa gaudir molt aquesta temporada i bé, un altre, doncs, crac, no?, que tenim a veure allà a pista.
I s'apropen novetats interessants, perquè la G-League provarà un nou format de tirs lliures a partir d'aquesta temporada.
Sí, l'NBA, doncs, sempre busca, no?, innovar, provar coses, i en aquesta ocasió, doncs, no s'aplicaran aquests canvis directament a la NBA en si, sinó que, doncs, la G-League, la Lliga de Desenvolupament, farà com el camp de proves, i la fórmula és bastant innovadora. Això sí que hem de dir que és molt arriscada, no?, potser. Tots sabem que ara mateix, quan es comet una falta, són dos tirs lliures, sí. Tres si és un triple. Sí. En aquest cas, doncs, el que es farà és llançar un únic tir lliure amb el valor, doncs, que pertoqui. Si és un 2+1, doncs, serà un únic tir lliure amb un valor d'un punt. Si la falta era de dos, és un tir lliure amb valor de dos punts. I si la falta era de tres punts, doncs, serà un únic tir lliure amb un valor de 3 punts.
Vaja.
De moment, doncs, és una mesura de prova. Doncs, si funciona, jo crec que pot ser realista, no?, a veure una idea, doncs, aquest canvi en no massa temps. I el cert és que es fa, doncs, com a mesura que intenta reduir la duració del partit. Mm. I que és veritat, doncs, que potser és molt dràstic, és un canvi molt gran en el que entenem com a joc fins ara, però bé, si els jugadors ho accepten i progressa adequadament, sabem que ara sempre, doncs, no demoraran aplicar-ho en el futur.
I això creus que podria arribar aquí a Europa algun dia?
Bé, no és descartable, no? Sabem que FIBA, doncs, intenta a poc també agafar el millor de la NBA. Hem vist com progressivament s'han adaptat algunes coses. Per què no, aquest canvi? Jo crec que potser no immediatament després que ho faci la NBA, si finalment ho fa. Però bé, és una qüestió interessant. Jo crec que abans han de venir altres coses que ja es fan als Estats Units. Aquesta, doncs, primer ha de passar, doncs, a la barrera, no?, de la G-League. Mm. Però em sembla realista pensar que si tot progressa, el bàsquet ja, doncs, també agafi, no?, aquesta idea, i perquè no en uns quants anys treballem també a Europa.
I l'última, Adrià, ja anem acabant. Però s'ha sabut que Spencer Dinwiddie intenta invertir el seu salari en monedes virtuals, en aquest cas els tokens, no?
Sí, ho va proposar la NBA, la idea va ser refusada, però vaja, potser la notícia curiosa de la setmana, no? És que el jugador dels Nets, que ara no va aquest estiu per tres temporades, doncs, va voler invertir el seu sou en tokens, aquesta, doncs, moneda virtual que a poc a poc sembla que s'ha posat molt de moda, de forma, doncs, que pugui invertir o derivar una part d'aquest sou en el moment present, doncs, en aquesta moneda virtual, amb l'objectiu, doncs, de tenir un benefici, no?, a llarg plaç, amb el canvi de moneda i, doncs, el possible benefici que tindria a la conversió. L'NBA, doncs, de moment, ha tancat aquesta porta. El jugador, doncs, insisteix que seguirà provant a veure si li accepten la mesura i bé, és, com dic, no?, l'anècdota, la curiositat, però pot marcar un precedent, que sap si finalment l'NBA doncs farà i tindrem a Dinwiddie cobrant en monedes virtuals.
A veure què passa, perquè també hi ha els bitcoins por ahí, molta moneda virtual, i s'està posant de moda, tot i que encara no ha arribat a molta gent, diguéssim, a molta població mundial, però sí que n'hi ha una gran quantitat, no majoritària, evidentment, però que utilitza les monedes virtuals. Sí que és cert, també arriba, en aquest cas, a la NBA. Adrià González, expert en la NBA, bona nit, i seguim parlant. Dimecres que ve, una abraçada.
Una abraçada, fins dimecres que ve.
Fins la setmana que ve, adéu, Adrià.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, Salva Maldonado ja és el nou sotsdirector de les seleccions de la Federació Catalana de Basquetbol. Maldonado va dir que vol portar el seu gra de sorra d'ara en endavant.
Pues molt il·lusionat, intentar col·laborar, ajudar els entrenadors a que aconsegueixin les seves fites i els objectius de la federació, de la federació, ajudar-los amb aspectes tècnics, col·laborar amb els clubs també de cara a encaixar el tema de selecció clubs i bueno, pues, intentar portar la meva experiència amb aquesta tasca de cara a les seleccions i a les competicions nacionals.
I és que el Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet ha presentat una nova estructura i el cos tècnic de les seleccions catalanes de formació cadet, infantil, mini, femenines i masculines per aquesta nova temporada. Xavi Rodríguez, director tècnic, explica d'aquesta manera aquests canvis.
Sí, la veritat és que aquest és un any de molts canvis. Ha estat un any on hi ha hagut 8 persones que han deixat les seleccions per temes personals i, per tant, hi ha hagut 8 noves incorporacions. A més, hi ha hagut 6 moviments dintre de les pròpies seleccions de gent que ha canviat o bé de selecció o bé de posició dintre de la selecció. Per tant, que només 4 persones de les de l'any passat continuen fent la mateixa feina. Per tant, és un any de grans canvis, és un any on també hem intentat seguir apostant perquè hi haguin més dones en les seleccions. Aquest any, doncs, dels 18 seleccionadors hi ha 7 dones, per tant, estem intentant créixer en aquest aspecte, que és un tema que ens preocupa.
El president del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet, Salva Chiva, destaca l'ajuda dels clubs com a factor clau per al funcionament del bàsquet català.
Fonamental, l'ajuda dels clubs és bàsica per tot aquest trenar que tenim que fer de cara a preparar els campionats tant infantil cadet com en mini. És d'agrair tot l'esforç que fan en els moments crítics de la temporada que ens permeten tenir jugadors fins i tot a vegades lesionats per poder veure'ls i valorar-lo i en el moment del campionat doncs estar ja amb ells.
I més coses, perquè els jugadors del Montbus Obradoiro van assistir a diferents centres escolars per animar els nens i nenes a que assisteixin al proper partit del dissabte entre l'equip gallec i el Retavet Bilbao Bàsquet, que l'equip disputarà com a local. Els jugadors van fer la visita en motiu del pla Oteu Chacobeo, que consisteix en la dinamització i realització de projectes esportius de cara als anys 2020 i 2021. També el Montcaig Fontlabrada ha posat a la venda les seves oficines als cordons daurats. I és que la Fundació 1 entre 100.000 porta a terme aquesta acció amb l'objectiu de recaptar fons per la investigació contra la leucèmia infantil. A Grècia, l'equip de l'Olympiacos, uns desconeguts, van robar de la caixa forta del club 500.000 euros. Els lladres van entrar aquest cap de setmana passat i es van endur aquesta quantitat de diners en metàl·lic, segons la premsa grega. I a la NBA, els Miami Heat no han començat la pretemporada amb bon peu, ja que la franquícia de Florida ha expulsat el jugador James Johnson per haver arribat amb uns quants quilos de més. La direcció de l'equip ha assegurat que Johnson no tornarà a la disciplina de l'equip fins que no torni a recuperar el pes corresponent. Ja se sap, a vegades a l'estiu es recuperen alguns quilos amb tants refrescos, gelats i cerveses i aquestes coses. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matoses per estar al control tècnic, al Xavi Pagan a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.